Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 3:30 de la vesprada, Villarreal Espanyol, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calpant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Broc, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Juanjo Llove, Caquí Moda Joven, La Cooperativa Marzá, Malco Rentacar, McDonald's Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Lúchola, Real Export, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Taberna Milagros, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Ràdio Vila-real, amb el Villarreal Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM. Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui una miqueta més tard de l'habitual perquè encara està en marxa aquest plenari extraordinari de Vila-real en el que, entre altres temes relacionats amb personal, s'està debatent respecte als pressupostos, el pressupost de 2020 hacia la ciutat. Està parlant a hores d'ara el líder del Partit Popular, Héctor Folgado, perquè han estat o estan diferents les intervencions en aquest debat respecte el que opina cada partit de l'oposició, excepte Vox, que no està entrant en aquest debat, de l'estratègia o el repartiment dels diners que l'equip de govern, conformat per Unides Podem i Partit Socialista, han fet per a aquest 2020. Doncs intentarem repassar després també què està donant de si aquest plenari, però anem a repassar i conèixer quins seran els protagonistes que ens acompanyaran fins les dues. Fins les dues tindrem convidats en clau política. Ens visitarà la diputada provincial de Turisme, Virgínia Martí. També estarem amb el regidor a Moncofa d'Unides Podem i també coordinador comarcal de la formació, Rafa Segarra. I des de les Alqueries ens visitarà el regidor de Ciutadans, Francisco Vicent. I també ens anirem cap a Onda perquè allí estan o commemoren també aquest cap de setmana Sant Antoni, pendents una miqueta, especialment diumenge de l'horatge. Ara també nosaltres peguem una ullada a quina és la previsió meteorològica. D'això en parlarem amb la regidora de Cultura, Maria Prades, i respecte Onda Gastronòmica, que és una iniciativa que es llança per quart any consecutiu i que també incorpora enguany alguna que altra novetat, parlarem amb la responsable de promoció econòmica, Maria Bailà. Doncs bé, repassats els continguts, anem a mirar, com dèiem, aquesta previsió meteorològica, una previsió meteorològica que ens apunta avui al que semblava clar des de feia uns dies, que les temperatures són prou més suaus de les de jornades anteriors. 7 de mínima, 20 de màxima, quan a inicis de setmana estàvem en 1 o 2 de mínima i no passàvem de 15-16 de màxima. La previsió per a demà, doncs en la línia, inclús pot pujar una miqueta més aquesta mínima, 8 i 17 per dalt, una probabilitat de pluja baixeta, un 35% a la matinada especialment, i això sí, tant diumenge com la resta d'inicis i meitat de la setmana vinent, les pluges poden ser protagonistes. També baixaran els termòmetres, especialment aquestes màximes, estarem en 12 el diumenge, en 7 de màxima dilluns, i també el diumenge sembla que serà una de les jornades més complicades perquè també el vent serà protagonista i de fet s'han decretat a hores d'ara dues alertes per aquest fenomen en aquesta jornada. Doncs bé, anirem parlant també de com avança la meteorologia, però abans de també fer un xicotet repàs per la situació política, anem a mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem quines són les temàtiques que a hores d'ara estan generant més comentaris en aquesta xarxa social. Anem a mirar, per exemple, es parla de Carlos Sainz, el motiu doncs que ha guanyat el seu tercer Dakar amb Lucas Cruz, així que molts dels missatges també de felicitacions que va acabar ells. També altres dels assumptes, ahir parlàvem ja d'Eminem, perquè la intèrpret de llengua de signes que gastava en les seues actuacions, doncs té molt de ritme i ha fet que siga un dels temes més comentats. Doncs bé, ara també s'està parlant respecte al llançament del seu disco, Music to be Murdered By. Diuen que ha sorprès els fanàtics el dijous per la nit a l'anunciar mitjançant Twitter el llançament d'aquest darrer disc, Music by To Be Murdered By. És un també dels temes tendència a hores d'ara. N'hi ha noms polítics, però d'això en parlem després. I també es parla de Mac Miller, entre altres, perquè és un dels llançaments també musicals. Diu la gent que està tota la nit escoltant Circles, és algun dels temes que ha llançat. Així que música, molta música de cara al cap de setmana, doncs sembla que la gent en té ganes. També es parla sota l'etiqueta Matador de Manuel Carbonell, perquè segons el diari ABC ha tancat un acord d'apoderament a Sevilla, ha presentat el dijous aquest nou equip de representació, doncs sembla que per això també és un dels temes tendència. Jo crec que per a si ens quedem també es parla en clau esportiva de Rudy Fernández, per exemple. Doncs bé, per això no, aquests temes són a hores ara tendència, perquè ha signat en aquest cas i ha renovat per 2 anys més en el Madrid de Rudy Fernández. Ara sí, una xicoteta pausa. Després també de recordar que avui és Sant Antoni, Sant Anton, el patró dels animals, molta la gent que ho està celebrant. Ahir, per exemple, així vam tenir la marxa de Sant Antoni, molt participativa, i la ciutat encara en moltes caques dels cavalls, no?, o els ponis que van anar, però bé, és el que té. Si els traus a la ciutat, doncs ells fan les seues necessitats igualment. Una xicoteta pausa, de seguida repàs de l'actualitat política.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es, en Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Betxí es prepara per a viure la festivitat de Sant Antoni. El dijous 16 a les 8 de la vesprada, benedicció dels animals i els rotllos a l'església parroquial. Tot seguit, cercavila per a encendre la foguera. El divendres 17 a les 9 i mitja del matí, volteig de campaners i sida de la romeria a la muntanyeta de Sant Antoni amb obsequi de panyoleta i coqueta de sal i oli. Diumenge de neu a les 6 de la vesprada, missa major i processó amb la imatge del sant. Aquest Sant Antoni, viu-lo, Betxí. T'esperem!
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i, com havíem comentat, anem a fer aquest repàs per actualitat política amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs de què es parla a hores d'ara? Perquè n'hi ha alguns noms propis, però...
Pues que PP, Ciudadanos i Vox pacten els pressupostos en Múrcia, però, claro, en abans, avançant i fent que s'accepti el PIN parenteral. Pues què és el PIN parenteral? Què és el PIN parental? Pues el PIN parental és la facultat que permetís als pares no autoritzar l'assistència dels seus fills a activitats complementàries. I clar, n'hi ha gent que està en contra, n'hi ha gent que està a favor, però bueno, els pares diuen que podran decidir en la comunitat si assistissin a cursos de sexualitat, a cursos d'importància sexista, a cursos de la llengua, o és dir, els pares seran els que decidiran més enllà de lo que ocorrisca en els col·legis o en els instituts. Després n'hi ha també una notícia que així fa poc, és que el president del govern considera excessiva la polèmica entre Dolores Delgado com a fiscal general, i afirma que el Partit Popular té que aprendre a digerir les derrotes i anima a Casado a abandonar la crispació. Cal destacar que bueno, en quan s'anomena Dolores Delgado, l'Associació de Fiscals trau un comunicat Aún el, te llega el primer párrafo. La Asociación de Fiscales muestra su sorpresa ante la noticia de que el gobierno propondrá a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Es decir, la sorpresa va a ser per a tots, inclús pa la, pa, com pa traure un comunicat de l'Associació de Fiscals. Per una altra banda, els alcaldes del Partit Popular de la província de Castelló s'han reunit perquè, bueno, estan molestos, han traslladat als parlamentaris nacionals la seva preocupació, i aquí, tal com els ha advertit l'alcalde de Moncofar, Venceslaos, el acuerdo impuesto per el Partit Socialista hipoteca el futur dels municipis afectats, Moncofar, Xitxes, Oropesa i Cabanes. I ell considera que el govern deu d'implicar-se i tomar mesures i prendre mesures. Per una altra part, sabem que la comunitat participarà en Fitur en un stand conjunt distribuït en tres isles distintes. La primera d'elles integra sis marques turístiques, que és València Turisme, Castelló Mediterrani, Mediterrània, Vendorn, Turisme València, Alicant i Costa Blanca, i junt a elles s'ubicarà l'espai destinat al producte Festes, en el que s'exposarà un monument de Federació de Fogueres de Sant Joan, una galleta de l'Ajuntament de Castelló, així com un espai temàtic per a la Junta Central Fallera de València. A més, en esta edició s'ubicarà un monument commemoratiu a la Ruta del Grial. Tot això m'està agradant molt. Jo penso que s'està avançant molt en aquest sentit. Després parlem ahir en el nostre debat de la coalició entre el Partit Socialista i Unides Podemos. La sorpresa nostra va ser que, pues que la diana de tots els de tots les preguntes de, dels convidats eren al representant d'Unides Podemos.
I no només per la samarreta que dir, que perquè portava... clar, una diana en els colors de la bandera de la República.
I tenia, de més, a tota la bancada de la dreta davant, que el tenien per fer diana. Pues bueno, jo no sé si per si sí o per si no, el Consell de Ciudadanos Estatal de Podem, que és el màxim òrgano de la direcció del partit, pues bueno, jo pense que sí que li estan demanant un poc de responsabilitats perquè se reunís este divendres a partir de les 4:30 de la vespre en el Círcul de Belles Arts per analitzar el seu nou paper com a partit de govern i, bueno, i portar a cap la remodelació interna que allò implica a nivell orgànic, parlamentari i estratègic. Es tratarà de la primera reunió que mantindrà este òrgan després de la investidura de Pedro Sánchez i la plegada al govern del nou president, i també la plegada al govern de la nova formació liderada per Pablo Iglesias. Una reunió que coincidís, a més, en el sext aniversari del d'alguna manera la consolidació de Podemos o del ese nou moviment que va ser que va sorgir, que va ser el de Podemos. Tenim que dir que l'última reunió va ser el 28 de setembre i en un context totalment distint a l'actual. Per tant, jo pense que sí que és un poc dir què és el que acaba un bany i el que estan fent, perquè tenen un poc els votants descol·locats, sobretot en allò de la jura de quan han promès
el càrrec,
la lleialtat al rei és una de les coses que s'han qüestionat els votants, i bueno, i també pues la possible la ja fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, que era una de les persones que ells havien criticat molt. Després cal dir també que s'advoca als conservadors del poder dels fiscals, sí que han votat a favor
de que
hi siga ella, i bueno, i per unanimitat, per majoria, hi sit com a màxima representant d'aquest òrgan. I després el vot particular dels set vocals, pues, les funcions constitucionals que deben complir estan exposades al riesgo de que el poder executiu influisca en les seues decisions. És a dir, ahir el pleno del Consell General del Poder Judicial avala finalment el nomenament de Dolores Delgado per els altres 12 vocals que han votat a favor. És a dir, al final s'ha decantat la balança i sí que realment li han donat suport. Maria Gámez serà subdelegada del govern en Màlaga, que la subdelegada del govern en Màlaga serà la primera directora general de la Guàrdia Civil. Gámez serà la primera dona al front d'esta institució després que té 175 anys d'història. María Gámez estava vinculada al Partit Socialista de Màlaga, ha ocupat diversos puestos en el govern andalús i ha alcançat rellevància en motius del dispositiu del rescat del xiquet Julen. Bueno, Marlaska s'ha acudit la cúpula de l'interior destituint a la secretària d'Estat de Seguretat i al director de la Guàrdia Civil. Això són les coses de les que estan parlant en aquest moment.
Sí. També aquest matí és notícia, des de fa unes hores, Rocío Monasterio, perquè sembla que va estar falsificant, diuen, no? Diaris com El País, el segell de, del Consell de aquest organisme d'aparellados fins 2016. Gent de Vox diu que això ho estan gastant ara per a cobrir el que ha passat a Múrcia, no? Algunes de les mesures que s'han aprovat. Doncs bé, aquesta és una d'elles, una de les notícies, i també es parla de la primera diputada negra, no? Que ho ficaix en el titular, no sé si molt ressenyable o no, Rita Bosajo, que és la nova directora general d'Igualtat després de la renúncia d'Alba. Així que també es diu això, l'ex diputada Rita Bosajo, directora general d'Igualtat, diuen que era un pas per a que una dona, no, negra de color tinguera més visibilitat i que ella sí que pot defensar justament aquesta, la primera, aquesta direcció general.
La primera que van designar no va voler agarrar el càrrec, doncs ha sigut, en este cas, la que acabes de dir tu.
Rita Bosajo, així que substituís a Alba González com a directora general d'Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnica Racial. Així que també hi ha moviments, no? Els primers ceses que no ha durat en el càrrec, però bé. Ells hablan els motius. 12-23.
Sentim un poquet ple. Més de pleno, del pleno, a veure com continua, un pleno interessant i, a més...
Sí, ara està parlant Benlloc.
Benlloc, doncs pues anem a sentir-lo un ratet.
I considerar l'Ajuntament de Vila-real i l'equip de govern com una empresa privada que té que obtindre beneficis o almenys el que se gasta ho té que ingressar per un altre costat. Jo crec que no ha entès molt bé a què ha vingut a la política, per lo menos no he escoltat aquest tipus de discursos ni siquiera en els líders seus en altres àmbits, és a dir, quan planteja simbòlic que pagui algú l'autobús, vol dir que això no és també que les famílies tinguin que ficar part dels diners? Vostè diu, és que vostès prenen decisions... Ha arribat a dir frases que si s'escolta jo li anime a que reflexione i que s'escolte. Seria important que perga la seva deformació professional com a economista i com a assessor d'empreses. Perquè quan ha dit això de... mire, tot el que estan fent vostès en el tema dels impostos i tal va en contra de la gent i a favor de l'equip de govern. Entendre l'equip... Sí, sí, ho ha dit clarament. A més ho he agarrat, sí, sí. Concretament ho ha dit aixina, val? És a dir, sí, home, a qui representa vostè el govern, val? És a dir, aquestes pujades d'impostos, tal i qual, fiquen molt bé a l'equip de govern i fiquen molt mal a la gent que la castiguen cada vegada més. No? Mire, ho ha dit... Bueno, a veure, senyor Vicenç, independentment d'això, entendre que l'equip de govern no és la gent... És ja una distància entre vostès i nosaltres que no podrem arribar mai a acords en este poble. Ja l'ho dic clarament. Entendre que l'Ajuntament així, les inversions i despeses que fa l'equip de govern de Vila-real són en benefici del carrer i de la gent, no entendre això, perquè sempre vostè fica com defensor del veí, de que no pague tant, defensor dels seus comptes, defensor de les seves finques, defensor de home, me van arribar a acusar hasta de... Bueno, en el tema de l'Hostal del Rei... No vull tornar a recuperar algunes de les frases que se me va dir per intentar defendre el patrimoni de tots els vilarrens i vilarrenes, que és monument nacional declarat per l'Estat, no? Allò de bolivariano, bueno, aquestes barbaritats, no? que vaig escoltar. Així que demostra la distància que n'hi ha entre l'entendre el servei públic de la política i de l'Ajuntament. Que això, la lluita que estem fent en aquests moments i que tenim que fer entre tots, és que el carrer, la gent d'ahir que ens està escoltant, entenga que és seu. Això és seu. I quan pugem els impostos, i aquests diners, ja li ho ha explicat el regidor, Xus Madrigal, van al carrer. Vostè pot estar d'acord en què van o en què no. Encara no sabem en què està d'acord. Si autobús, si autobús no, si privatitzaria la piscina, si les llevaria, si cada un que se ho pague. No tenen idea, de veritat. És que no tenen projecte. O sigui, no tenen ni idea. Perquè si el que està plantejant és que la gent vagi a la piscina, si realment, finalment, n'hi ha ingressos suficients per mantindre-la, això és un altre model. Això no té res que veure l'administració pública. Això no té un moment, deixem a mi tranquil·litat. Això no té res que veure, senyor Vicenç, i ho fa de forma habitual. Jo només li demane que s'escolte a vostè, que se fique la cinta i escolte el que diu. I veurà que n'hi ha una distància i entre la realitat i el que vostès tenen, o vostè, no ho sé si és vostè concretament, no ho sé de veritat, però és que jo el seu partit no sé què pensa així. En este poble no sé quin projecte oferís. No? 5 anys encara no han sigut capaços de presentar una alternativa. En 5 anys! La crisi és brutal. I enguany que ho tenien molt fàcil, el quatripartit juntar-se per a presentar una alternativa, ni siquiera han sigut capaços de fer-ho tampoc. És l'any que més pront ha tingut la posició d'Atos. Un mes, des del dia 9 de desembre, tenen damunt de la taula els capítols, el mateix que tinc jo. El mateix que tinc jo com a alcalde tenen vostès des del dia 9 de desembre. El mateix. L'únic que no tenien són els informes que s'he tingut jo al mateix temps que vostès també. I ahí està la viceinterventora per a dir-ho. Lo de més ho tenien vostès des del dia de 9 de desembre, que han esperat a eixir i a plantejar una proposta alternativa i dir-nos en què vostès se gasten. Entonces sabríem el que opina, diria. Els 500.000 euros de l'autobús es llevarien. O ens mantindríem i farien cobrar 1 euro i per tant ens costaria o 0,30 que ha dit, jo que sé aquestes coses que ha dit, perquè no sé 0,30 on val en Espanya l'autobús, però bueno, dona igual, aquestes coses que ha dit que les diu i se queda tan a gust. Anem a veure. Després, el debat este fals continuat dels impostos en Vila-real, que el seu propi catedràtic de la universitat on vostè treballa ha fet un informe i ha dit que estem per baix de la mitja. Quan trau vostè el tema de les basures i no ho contempla, me pareix ja, vine, torneu a dir. Ja ho ha dit durant diversos anys i al final, evidentment, no vaig entrar així en un debat perquè no he entrat a debat i, evidentment, no anàvem a aconseguir res. Vostès manipulen els datos i les xifres en el tema de l'IBI i tot això, conscientment de que les estan manipulant per a fer política i per a fer demagògia, i els dona igual que n'hi hagin datos objectius, que n'hi hagi tal... Es dona igual, encara que siga hasta el seu catedràtic que dirigís a vostè el departament, el que diu que no és veritat. És que li dona...
Bé, aquest era el discurs ara de l'alcalde José Benlloc contra Ciutadans, o cap al seu líder Domingo Vicent. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida comencem amb les entrevistes, ens anem cap a Onda.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo 1 año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una experiència gastronòmica que es du a terme a Onda, és la 4ª edició, però també ho han volgut juntar amb la programació cultural per a que siga una iniciativa més enriquidora. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta programació, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la regidora de Promoció Econòmica d'Onda, Maria Baila. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, un plaer parlar, a més d'aquest tipus d'iniciatives, no?, que suposem que en els mesos d'hivern, no?, que potser la gent no està de casa, clar, també el sector de l'hostaleria necessita aquest tipus de recolzament.
Clar, sobretot en aquestes iniciatives com en Onda Gastronòmica, sí que és veritat que el primer any es va fer en novembre, però després en el sector hosteler sí que s'ha volgut canviar a gener per el que has dit, que ven hivern, fa fred i la gent és com que té més ganes d'eixir de casa. I això és pues, una iniciativa per eixir i provar gastronomia diferent, perquè n'hi ha que fan menús especials, pues, a lo millor maridatges, jornades, per exemple, de la trufa, cocteleria, xunt en menjar. La veritat que està molt interessant i de veritat que val la pena.
Quants establiments, quants locals participen en guany?
Pues comencem, bueno, va començar el 13 de gener hasta el 9 de febrer i participen 7 locals que fan en si varios jornades diferents, pues també sí. Cates de vins o jornades més tradicionals sobre l'arròs. Però també des de l'àrea cultural sí que han participat 8 locals que han fet uns menús especials per a l'hivern de teatre, que consisteix entre que des del comencem el 25 de gener fins al en 4 fetes, 25 de gener, 8 de febrer, 14 de març i 18 d'abril, que hi haurà un teatre. S'ha fet un... Bueno, s'ha col·laborat en l'Associació d'Hostaleria i Turisme d'Onda, Osturionda, per a que facin uns menús i la gent pues, ja tinga tot un dissabte complet de ser al teatre, però abans d'anar al teatre tindré temps per anar a un bon sopar.
I no sabem si aquesta darrera proposta que ens està comentant, regidora, és nova o també s'havia fet en anys anteriors?
El tema d'Onda Gastronòmica sí que estava ja, està ja establert perquè a part funciona molt bé. Hi ha altres jornades com el jueves de pinxos o la ruta de la tapa en novembre que funcionen i es fan, però això de centrar-se en el tema cultural per a col·laborar distintes àrees de l'Ajuntament i poder fer menús i crear sinergies entre diferents activitats, pues, feia temps que no es feia, la veritat.
Així que suposem, és això, buscar iniciatives que puguen mobilitzar a la gent.
Exacte. Ja que la gent ja és de casa, pues, que ho disfruti més, per supost. I un dissabte normal que a lo millor pot ser, pues mira, no tinc res que fer, pues entonces ja el fas diferent i te'n recordes el dissabte del mes i mira, anat al teatre i a part he fet un bon sopar en restaurant d'Onda.
Així que és important i com comentava vostè també, tota la programació complementària de tallers, de cursos de cuina, de cata, de preparació, així que és una oferta molt completa i variada.
Sí. Sí, sí, per exemple, el divendres de febrer sí que n'hi ha un curs a les... Bueno, a les 7 de la vesprada també n'hi ha cates del vi i d'altres productes gastronòmics de la Comunitat Valenciana, perquè això també ho volem lligar en el tema de turisme de Comunitat Valenciana en l'esquici mediterrani,
sí.
I veure que la nostra gastronomia també és un punt molt important per al turisme, sobretot per al turisme gastronòmic, com es diu.
Així que aquesta és la proposta i suposem que, òbviament, gent de la localitat, veïns, però també visitants, que es poden apropar a conèixer les bondats que té Onda i també la seva gastronomia.
Clar, per suport, això està fet també per a que la gent d'Onda isca, però si venen d'altres poblacions a Onda a veure algun monument i ja que estan així, poden disfrutar també de la gastronomia, doncs perfecte. Per supost, per això també es fa, és tot un cercle que es beneficien uns dels altres.
I no sabem, regidora, ja que la tenim així que estem parlant amb vostè, suposem que aquesta, per les dates, serà de les primeres activitats de la seva regidoria, però com es presenta aquest 2020?
Pues la veritat que molta il·lusió, perquè és el primer any que comencem a Xina i
Enfosa. Complet?
Complet, exacte. Sí que comencem a Onda Gastronòmica, la setmana que ve tenim Fitur. Estarem a presentar el castell d'Onda Accessible, el primer castell accessible de la província. I a continuar treballant, i segurament en uns mesos podrem dir ja alguna proposta més per al turisme i això, que estem treballant en ella, la veritat.
Així que part de l'estratègia econòmica també passarà per fomentar aquest sector del turisme.
Sí, 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 és una part, sí que és veritat que no hem de començar tard en el turisme, així ens hem dedicat tota la vida al sector ceràmic, però també ens hem de donar compte que no sols estarà ceràmica, per suport, molt important en Onda, però el turisme... En els últims anys ha crescut moltíssim en Onda i s'ha notat en el sector hosteler, en el sector hoteler i en els comerços. I al final hem de créixer també com a poble, però com a poble turístic també. i fer referència en la província.
Així sí que se'ns està renyent, no? Doncs també tenint en compte que la situació al taulell va i ve, també que siga estable, no?, aquesta aposta pel turisme.
Clar, sí, així quan en l'època de crisi quan ens vam donar compte, ai, tenim un castell.
Benvingut, siga.
És veritat, és que va ser així, sí. Com... I ens hem donat compte i ara n'hi ha que explotar al màxim i veure els beneficis que comporta tot això.
A més que és moltíssima la gent, no? Ha augmentat en el darrer any la xifra de visitants respecte a altres edicions anteriors, altres exercicis, així que sembla que es va pel bon camí.
Sí, sí, sí. A més, enguany també anem a mantindre les visites teatralitzades, començaran el març. És molt bona iniciativa perquè és una visita pel casc històric i per dins del castell, però teatralitzada, que sempre dona una miqueta més. Al final és buscar experiències diferents des del turisme i no sols anar a un museu i entrar i veure els monuments, sinó anar, veure'ls, però també disfrutar en un plus d'experiència, pues, que desperte algo, que ho diríem així.
A més, aquestes visites, perquè hem anat, no, en aquest cas he passat per elles, amb humor, que no és només una visita en un personatge que t'explica història, també afegis en humor, així que més distret.
Sí, 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 a més això, vos convide, si no vingut, vos convide a veure-les.
Que està molt entretingut. Doncs sí que ja per últim, regidora, ens agradaria que convidara la gent, en parlarem en setmanes futures de més iniciatives, però en aquest cas, com estem parlant de la gastronomia, a que la gent aprofite aquesta quarta edició d'Onda Gastronòmica i després de l'hivern de teatre, també el que hi vulga.
Clar, per supost, pues, bueno, vos convide a tots a que vingueu a Onda, disfruteu del patrimoni que tenim i sobretot de la gastronomia, una dels nostres forts, així en Onda.
Doncs esperem que qui encara no hagi descobert Onda ho puga fer. Maria Baila, regidora de promoció econòmica d'aquesta localitat, moltíssimes gràcies i parlem prompte.
A vosaltres. Hasta luego.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMSAU antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anik Jebai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Kenem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids. Toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Bechi es prepara per a viure la festivitat de Sant Antoni. El dijous 16 a les 8 de la vesprada, benedicció dels animals i els rotllos a l'església parroquial. Tot seguit, cercavila per a encendre la foguera. El divendres 17 a les 9 i mitja del matí, volteig de campaners i sida de la romeria a la muntanyeta de Sant Antoni amb obsequi de panyoleta i coqueta de sal i oli. Diumenge de neu a les 6 de la vesprada, missa major i processó amb la imatge del sant. Aquest Sant Antoni, viu-lo betxí. T'esperem!
Des de l'Immobiliària Masseguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliària Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964 52 13 85.
Continuem a Protagonistes un matí més i ara se n'anem a les Alqueries del Niño Perdido. Estan nosaltres Francisco Vicent, regidor de Ciudadanos. Bon dia, Francisco.
Hola, bon dia.
Bé per al seu poble?
Bastant bé. Portem 7 mesos de legislatura i la veritat és que continuem igual que estàvem en la legislatura anterior. Ni hem fet ningun tipus d'obra des del punt de vista urbanístic. Continuem subvencionant les associacions, fent la política que tots coneixem que fa habitualment el PSOE i poc més.
I els pressupostos s'han aprovat? Per lo vist encara no estan aprovats. Jo li pregunto, s'han aprovat? S'han plantejat?
Ni siquiera s'han plantejat. Estem ja a mitjan del mes de gener i ni siquiera ens han dit a l'oposició les partides que van a ficar, en lo que van a incrementar, si van a reduir, si van a pujar impostos, no ens han dit absolutament res. Els pressupostos d'Alqueries ni està ni se l'espera.
És dir, que no els han comunicat a hores d'ara encara res.
No ens han comunicat res, ni tampoc ens han dit quan van aprovar-los. Fiquem l'excusa de que han tingut la mala sort, de que la secretària estava de baixa, va vindre una substituta, després s'ha tingut que anar a una altra localitat i ara està substituint-la un altre secretari que té també la funció de secretari en un altre municipi de la província de Castelló.
Sí, és cert que quan va estar ser l'alcaldessa d'Alqueries ens va dir que tenien un problema administratiu, que les coses se demoraven perquè no hi havia el funcionari que tocava al puesto.
Sí, bueno, això és una realitat, és un problema administratiu, però tot no és un problema administratiu. El problema que n'hi ha és una falta de gestió absoluta per part de l'Ajuntament. N'hi ha, per exemple, 2 carrers que ja estan projectats, que tenen diners en els pressupostos dels anys anteriors per aperturar, com són el carrer Sant Jaume i el carrer Sant Antoni, que tenen tots els planos fets i per falta de gestió per part de l'Ajuntament, pues en ningú moment s'han proposat aperturar-los i, de fet, després de 4 anys, que és una de les primeres coses que va demanar el grup municipal Ciudadanos en l'anterior legislatura, en ningú moment han aperturat aquests carrers. I aquests carrers estan ahí, al mig del poble, que són molt viables per a urbanitzar, però que per falta de gestió de l'Ajuntament, per H o per B, no se du a terme.
Mire, també m'he estat parlant d'algo que ens preocupava prou, sobretot a la gent que viu a les Alqueries, i és per els diners que pot, per el muntant que pot suposar aquest problema que tenen, que era un problema que venia arrastrat de molt de temps, com és solucionar el conflicte que tenien en l'urbanitzadora del País del Caixer.
Bueno, l'urbanitzadora del País del Caixer és un dels problemes que té l'Ajuntament, que li pot suposar 2,5 milions d'euros si té que pagar els terrenys del col·legi, que m'ho ha suposat ja quasi 1 milió d'euros per pagar els terrenys del col·legi, me referia antes als terrenys del camp de futbol, que no són municipals, que tenen els seus propietaris privats, i que si no se du a terme aquesta urbanització, pues, tindrem que pagar tots els veïns d'Alqueries. I això és un dels problemes. Però l'altre problema, i també molt important, és la resolució del País del Golf. A través de l'acord que va adoptar l'Ajuntament en l'urbanitzadora del País del Golf, pues va construir una casa de la música i va construir un camp de futbol.
O sigui, vostè està dient-me que són dos problemes distints, perquè així a aquesta casa els havia arribat el problema del País del Caixer i que ja ho tenien d'alguna manera en mans d'abogats per a solventar-lo. Això és així, no?
Sí, això de Xina s'ha canviat l'assessoria jurídica de l'Ajuntament. En la passada legislatura Ciudadanos tenia aparaulat en el Partit Socialista el solucionar el tema quant antes. Tinguem en compte que des de fa més de 10 anys hi ha una sèrie de persones que han ficat diners perquè se va prometre que s'anava a fer ahir un pai.
En l'alcaldessa, el que va dir així en aquesta casa va ser que és la part natural per on ha de créixer el poble i per tant s'ha d'abordar i aquest tema se té que sanjar.
Efectivament.
Estan per la llavor de sanjar. És aixina?
És aixina, és aixina. De fet, ja t'estic dient que el primer problema que tenim és la resolució del PAI pagant una quantitat de diners bastant important, en aquell moment eren 300.000 euros a l'urbanitzadora, que es va guanyar el pleit a l'Ajuntament per a resoldre el PAI, i nosaltres teníem l'acord verbal de que anàvem a dur endavant, però quan se van arribar les eleccions el Partit Socialista no va tenir ninguna voluntat de solucionar el problema. La proposta que teníem damunt la taula era solucionar aquest problema en la resolució del PAI i per un altre costat es començar a fer la gestió de l'urbanització com a gestió directa per part de l'Ajuntament.
I com això no se va fer en aquests moments, estem en el punt de que estan més jurídiques, no?
Estem pràcticament en el mateix punt que estàvem fa 4 anys.
O sigui, que se torna a abordar de nou.
Torna a abordar-se per part d'un altre despatx d'abogat, estan exigint ara factures, allò era un conveni que Ciudadanos, i crec que el Partit Socialista també eren partidaris de pagar les obres que s'havien fet a part de l'urbanitzadora. L'urbanitzadora, a compte d'aquell PAI, en el seu moment, va fer uns carrers que són els que voltegen el col·legi públic, i aquests carrers, part d'ells no estan pagats, i nosaltres entenem que és just que si l'urbanitzadora ha fet
aquestes obres, té que cobrar la seva feina, no?
Efectivament. Entonces, teníem que arribar a un acuerdo, ells fent una reducció pues, de pago d'interessos d'aval i de projectes i coses d'estes, solucionàvem el problema i anàvem ja endavant a fer la gestió directa. Però el que està fent l'equip de govern és demorar-ho, passaran aquests 4 anys i no m'estranyaria que encara no s'hagi pegat ni una palustra per a fer-ho per a gestió directa.
Això és el PAI del Caixer. Però és que vostè m'està parlant també del PAI del Golf, que, mire, jo això ho desconeixia.
Pues el PAI del Golf és un dels problemes importants que té el nostre poble. És molt difícil que aquest PAI se dugui endavant, però com en el seu moment l'empresa constructora va fer la Casa de la Música i el camp de futbol municipal, tenien que haver fet també un col·lector d'àuies que no va arribar a fer-se. Això tenia un pressupost aproximat de 1.600.000 euros.
En aquest moment qui estava governant?
El Partit Socialista.
O sigui, quan se fa lo del PAI del Golf, està governant el Partit Socialista.
Sí. Vale, i quan se torna a rellançar el PAI del Caixer, també està governant el Partit Socialista. Perquè el PAI del Caixer és el prototipo de la corrupció que ha hagut en Alqueries. En el PAI del Caixer, que vas començar governant el Partit Popular,
alguns
concejals van comprar terrenys.
Claro, en aquest moment jo recordo que era Miguel Montes el que era l'alcalde quan es comença el PAI del Caixer, no?
Correcte, allí van comprar uns terrenys, després es van vendre, va tindre que dimitir un concejal del Partit Popular i quan va entrar a governar el substitut de Miguel Montes, pues entonces se va suspendre el PAI i no se va fer absolutament res.
Se deixa en stand-by i ho reprèn el Partit Socialista.
Ho reprèn el Partit Socialista en el moment en què se declara en ruïna el col·legi, decideix ubicar-lo on està ubicat actualment. Ara ens donem compte, des del nostre punt de vista, que ha sigut un autèntic error per la seva ubicació, perquè teníem una ubicació justet al centre del poble, on està tota la vida el col·legi, i ells, per a tindre els terrenys gratis i que vagin a càrrec dels propietaris dels terrenys, pues, van tornar a desenvolupar el que era el PAI del Caixer, ampliant-lo un poquet més. El van ampliar i alguns membres del comitè del Partit Socialista són els que se van aprofitar i van adquirir uns terrenys que en principi eren zona verda i que després en la reconversió que va fer el Partit Socialista pues, van adquirir aquests terrenys a un preu bastant reduït respecte a lo que autènticament vale.
El PAI del Golf?
El PAI del Golf té el problema que t'he comentat antes. Se va fer a canvi de que l'Ajuntament apoyara totes les gestions necessàries en la Generalitat Valenciana i, a més, renunciara a una part dels terrenys que per llei li corresponen a l'Ajuntament quan se fa un PAI, pues, l'empresa constructora, l'empresa promotora d'aquest PAI, la UTE, va fer una Casa de la Música i un camp de futbol. Tenien que fer també, com t'he dit antes, un col·lector, tot això en un pressupost aproximat de 1.600.000 euros. Però ara resulta que ens estan exigint 4.800.000 euros, perdó, que segons les tasacions que ha fet la UTE és el que val la Casa de la Música i el camp de futbol municipal.
Claro,
i això està
ara exigixen que pague lo que es el camp de futbol i la Casa de la Música.
I
media que el quantifiquen en quina quantitat?
4.800.000 euros.
En 4.800.000 euros. I això és algo que ells tenen dret per a cobrar.
Se basen en el enriquecimiento justo, lógicamente el ayuntamiento está disfrutando de unos edificios que no ha pagat. Però lo més grave és que governant ja també, com he dit antes, el Partit Socialista, pues se va a aprovar en plenari i se va a reconèixer aquesta deuda de 4.800.000 euros.
És a dir, que aquesta deuda està inclús reconeguda.
Reconeguda en plenari.
I com, mire, i quan una deuda se reconeix, com es comença a pagar? És que hasta la fecha s'ha pagat algo d'aquest deute que ja està reconegut?
No s'ha pagat res, entre altres coses, perquè l'Ajuntament entén que en el conveni, no, en el moment en què es començava a donar-se ja a la UTE permís per a poder es començar a executar i se pai, pues l'Ajuntament ja no tenia per què pagar aquests dos edificis. Entonces ara estem estan presentant una sèrie de demandes contra l'Ajuntament i anem contestant-les, pues i serà la justícia la que decidirà
determina
si se tenen que pagar o no.
Que esta UTE composta per diverses empreses està presentant demandes per a veure si l'Ajuntament té que pagar aquests dos edificis que eren a canvi de fer el Pai del Golf.
Correcte.
Una altra cosa. Mire, jo li pregunte, el pas subterrany de la via, això és una realitat? Arribarà a fer-se?
Sí, quan jo l'altre dia vaig veure la notícia en les redes socials, me va estranyar, perquè l'autèntic problema des del punt de vista urbanístic que té Alqueries avui en dia és la conclusió de la Casa de la Cultura, que porta quasi 20 anys a parar. I que no és només Casa de la Cultura, sinó que sobretot és Biblioteca Municipal, i la Biblioteca Municipal que tenim ara que està de moda l'accessibilitat, no té accessibilitat perquè és un primer piso i no té ascensor. Per tant, això era fundamental, que s'acabara antes que millorar els accessos a la via. Vaig preguntar el tema en la Comissió d'Urbanisme i se m'ha de contestar per part de l'equip de govern que ells no coneixen res d'aquest tema, que ells no s'han ficat en contacte amb Fomento, i deduïm que aquesta informació s'ha tret de la proposta de PEMUS que s'ha presentat per part de l'Ajuntament d'Alqueries a la Generalitat Valenciana, que s'aprova precisament en el pleno que tenim el proper dimarts, i allí, com a una mesura estrella, pues se proposava el fer un bulevard al costat de les vies del tren, que avui en dia estan inutilitzades, i fer un pas subterrani fins a la estació d'Alqueries Burriana. L'equip de govern no sap res del tema, no s'ha plantejat a Fomento, i ojalà, perquè seria molt bo per Alqueries que se poguera fer, però jo crec que el govern no destinarà la gran quantitat de diners que fa falta per d'això, per habilitar este pas subterrani del que estem parlant.
Però, entonces, com ens arriba la notícia de que això està fet i en l'Ajuntament d'Alqueries no saben absolutament res? Això és així? Això sol passar en Alqueries?
Això és el que m'ha contestat a mi el portavoz del Partit Socialista, el que va contestar l'alcaldessa a la pregunta que jo li vaig fer. La veritat és que se van quedar sorpresos, no la coneixien, i que ells en ningú moment han parlat en el Ministeri de Foment. Sí que ho proposen en el PEMUS com una mesura important per al poble.
O sigui, que estava proposat. És dir, que ells eren coneixedors,
efectivament,
de que sí que estava proposat,
però encara no està ni siquiera aprovat en plenari ni ha hagut ningú tipus de contacte.
Mire, vostè, quan, que està molt acostumat a anar als plenaris, perquè cal recordar que vostè quants anys porta de regidor?
Jo porto ara 4 anys en la legislatura anterior en Ciudadanos i 4 anys del 95 al 99 que vaig estar en el Partit Popular.
Quan vostè acutis als plenos, perquè mire, així va estar el portaveu del Partit Popular també, i em va dir que quan arriben als plenos la informació està prou sesgà, és dir, que els costa molt que els compten les actuacions que se fan dins de l'Ajuntament d'Alqueries. Això és així, no?
Efectivament. I si és un problema que estem peleant-lo tota la legislatura passada, en esta legislatura també, no n'hi ha ningú tipus de transparència en l'Ajuntament d'Alqueries, i és lamentable que vagi a ser una comissió d'urbanisme i que se fa una vegada al mes i que l'ordre del dia siga aprovació de l'acte anterior i ratificació de l'urgència de la sessió no n'hi ha ningú mai. Després, quan anem al plenari, pues, entonces es comencen a ficar més coses per urgència, perquè són coses que se'n passen de plazo i se tenen que aprovar. I nosaltres, sense poder estudiar-ho, pues, tenim que decidir allà en el mateix plenari què és el que anem a votar o què és el que anem a fer. És una informació totalment sesgada que n'hi ha en l'Ajuntament d'Alqueries. És més, jo recorde quan jo era regidor en l'any 95 al 99, qualsevol concejal podia anar a l'Ajuntament, parlar amb un funcionari i donar-li tota la informació del que farà falta. Avui en dia, aquesta possibilitat no la tenim. I no la tenim perquè quan li demanes informació a qualsevol funcionari te diuen que té que donar permís a l'alcaldessa. Per tant, nosaltres no podem accedir absolutament a res sense el permís de l'alcaldessa.
M'ha deixat sense paraules, perquè, mire, jo quan vaig estar parlant amb l'alcaldessa em va aparèixer una persona totalment accessible a la que podíem demanar-li tot tipus d'informació i bueno, que no, ella, a més, no té cap problema a l'hora de presentar la documentació que es farà falta. I també quan va estar la regidora de Compromís, que han tornat a fer una coalició entre elles, em va dir que bueno, que no patien d'aquest tema, que no els, o sigui, que vostès quan van al pleno tenen tota la documentació necessària.
Quan anem al pleno se mos passa bàsicament la informació de resolucions i correspondència, i si visqueres algun plenari des que se fan en les Alqueries, tant el Partit Popular com nosaltres ens hem de basar en les entrades que se presenten a l'Ajuntament i en les resolucions que se presenten a l'Ajuntament. Sí que se mos informa, per supost, per correu electrònic, dels acords que adopta la Junta de Govern. Se mos dona alguna informació, però ja t'he dit, la informació més important sempre la col·loquen en caràcter d'urgència unes hores antes del plenari.
Mire, vostè que és un home que porta molts anys en política i que, per tant, no té cap problema de parlar a nivell nacional de lo que està passant en Espanya en este moment. ¿Vostè pensa que Ciudadanos en este momento porta una buena línea?
Yo pensé que sí. Yo pensé que estén fent la política que deberían de haber fet fa 6 meses. Pero veig que va ser molt difícil que Ciudadanos remonte el vol per arribar als 57 diputats que tenia antes. Jo pensé que la gent ha deixat de pensar que ja no és un partit útil conforme li se definia. Ciudadanos sempre ha sigut un partit de centre. Jo pensé que a lo millor mos vam alegrar massa de tindre 57 diputats en aquell moment. A lo millor era un partit per tindre 30, 40 i tindre un pes específic en lo que és la política nacional. Pensé que tenim dos problemes. Per un costat, un problema extern, i és que la gent, com t'he dit antes, ha deixat de considerar a Ciudadanos com un partit útil. No vull oblidar-me tampoc, perquè tots hem d'assumir les nostres culpes, que hem abandonat algunes de les nostres banderes fonamentals que defendíem quan va sorgir Ciudadanos, com podria ser, per exemple, la llei de violència de gènere. Nosaltres sempre hem defensat la igualtat i ara s'està veient en la política que està fent la nova ministra d'Igualtat, que no és igualtat, que en realitat se trata d'anar apartant els homes, és el que està fent, el que està dient en les seves declaracions.
Bueno, com que la balança havia igualat tant que els homes, ara ja està dient, vaig a col·locar més dones i la igualaré a base d'estar pues, uns quants anys col·locant només dones, no?
Tu te recordes perfectament d'aquell programa de la Sexta on va estar Marta Rivera de la Cruz, que va ser una defensa fonamental del tema este, sin embargo, després vam tindre que canviar. I a part de deixar de tindre utilitat, tenim també un problema intern. Tenim un problema intern important, i és que el partit no té estructura. No té estructura ni a nivell provincial ni a nivell regional, perquè en aquests últims 4 anys pues, no s'ha desenvolupat i no pot competir en el Partit Popular i en el Partit Socialista en quant a la seva estructura i organització.
Mire, vostè en el seu poble, el partit més votat era el Partit Socialista. Vostè, a veure, està disposat a pactar amb el Partit Socialista?
Sí, De fet, nosaltres som els que vam estar apoyant quan el Partit Socialista estava en minoria en la legislatura passada en l'Ajuntament. Vam apoyar els pressupostos, lògicament, a partir d'unes condicions. Ens van oferir dos vegades entrar en l'equip de govern i el partit nostre pues, va considerar que no era el moment de poder entrar. I esta, en esta legislatura en ningú moment hem tingut l'oferiment per part del Partit Socialista d'entrar a formar part de l'equip de govern. No obstant, de la mateixa manera que ho ha fet en altres municipis, com pot ser Almassora o com pot ser Oropesa, Ciudadanos li va oferir a l'alcaldia aquesta possibilitat. Jo personalment també li vaig oferir aquesta possibilitat perquè enteníem que podíem desenvolupar molt millor el poble, podíem millorar moltíssim la vida de la ciutat d'Alqueries, però en ningú moment l'alcaldessa ha volgut arribar a parlar amb nosaltres ni pactar ningú tipus de...
Per tant, vostè és dels que va pensar que Albert Rivera va perdre aquell tren quan, quan haurà tingut que pactar amb Pedro Sánchez.
Albert Rivera és l'únic polític que ha fet el que va dir antes d'eleccions. Possiblement l'error vinga antes d'eleccions. En ningú moment un partit de centre...
Sí, però el que jo li estic dient és el pacte entre Ciudadanos i el Partit Socialista. Vostè fa un moment m'ha dit que vostè ja haurà pactat en el Partit Socialista com els seus companys en Almassora o en Oropesa. Per tant, el fallo d'Albert Rivera per vostè va ser ixe?
El fallo d'Albert Rivera, si vols agarrar-ho com a fallo, és, jo penso, i t'ho dic sincerament, que el problema és fiar-se massa de les enquestes. Nosaltres en ningú moment crec que podem superar el Partit Popular. Entonces hem anat a superar el Partit Popular i en realitat vam eixir per substituir al Partit Socialista Català, que havia perdut la idea de lo que és la nació espanyola. Des del meu punt de vista, ja te dic que és personal, l'error és quan Albert Rivera diu antes d'eleccions que mai pactarà en el Partit Socialista. Però ara analitza que Ciudadanos té 57 diputats en aquest missatge que dona Albert Rivera. Albert Rivera l'únic que fa és mantindre la paraula que li dona al seu electorat i per això trau 57. Després es comencen a haver moviments, se tenen que analitzar moltes coses a nivell de política nacional, pues ja estan els tècnics, les persones que estan en Madrid, jo en aquest tema no me fique, però possiblement en algun moment se tindria que haver intentat negociar en el Partit Socialista.
És que sap què passa? Que la política està viva i la política evoluciona i clar, d'alguna manera igual s'haurà tingut que anar adaptant a lo que estava ocorrint en aquell moment.
Sí, però també te vaig a dir una cosa. Quan Albert Rivera se reunís dos vegades en Pedro Sánchez i les dos vegades li planteja el mateix. Vol que l'apoye, però sense ningú tipus de condició. I això, lògicament, ni Ciudadanos ni ningú partit polític ho pot permetir.
Inés Arrimadas, què tal?
Me pareix perfecte. Me pareix perfecte que se potencia una persona que té imatge, que té carisma, que té afany de líder i que és coneguda a nivell nacional. A més, és una candidata a la presidència del govern d'Espanya que no ha tingut mai ningú partit polític en aquest país. Jo penso que és una gran aposta, de la mateixa manera que penso que així en la Comunitat Valenciana devem d'apostar per la persona que és coneguda, que té la possibilitat de parlar en les Corts, i aquesta persona és Toni Cantó, i al rededor d'ell ens tindrien que vertebrar. I si es comencem a dividir-nos, ja és prou difícil, estan tots units, que pugem, va estar dividits en que serà molt més difícil que puguem remuntar el vol que teníem antes.
Bueno, veurem què diu l'assemblea ara en març de Ciudadanos, que està prevista, i després de l'assemblea vindrà Contamoso?
Estaré encantat de vindre.
Moltes gràcies. De la Porta Guarda, pa quan vostè vulga vindre, Francisco Vicent, regidor de Alqueries.
Molt bé, gràcies a tu.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquests dies hem parlat de com es celebra la festivitat del patró dels animals a diferents municipis i ara fem cap a onda perquè allí, tot i que han hagut actes previs, el fort, el gruix és aquest cap de setmana i per tal de conèixer què han preparat tenim a l'altra banda del fil telefònic a la regidora de Cultura, Maria Prades. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, tot i que n'hi ha alguns municipis, no? Per exemple, si a Villarreal ahir ja va ser la marxa i avui n'hi ha algun altre acte de Sant Antoni, a Onda el gruix és aquest cap de setmana?
Sí, aquest cap de setmana pues, és realment pues, les festivitats que tenim pues, més oficials del poble. Hem passat pues, per el barri del Tossalet, jo va celebrar el cap de setmana passat, ahir vam estar també en Arteta, que també té uns actes dedicats a Sant Antoni, i res, a partir de demà pues, ens toca ja el poble com a tal.
Tot i això, la preparació de la foguera no sabem quines dimensions té, perquè comença avui i encara demà estaran ultimant-la.
Sí, començarem exactament en com és el dia avui, a la presa del Pla. Ara mateix estan començant a organitzar-la, a veure com la plantejarem. I després demà pues, acabarem en aquest muntatge. Però encara no sabem exactament les dimensions, no te les puc dir encara.
Però aquesta és la planificació, no? Així, perquè així, per exemple, la munten en mitja vespre, o sigui, que suposem que serà una miqueta més gran per això de la complexitat i el temps.
No crec. Realment sempre la muntada en divendres per anar en temps. Normal és que demà estiga queden pues, a lo millor els últims detalls, no? I per la vespre és quan ja instal·lem pues, tot el que és el circuit este de traca, entre cometes, per a fer l'encesa. Però realment no serà tampoc una foguera molt gran. Jo pense que la foguera també és un símbol. La tenim també en el centre del poble i en cases al redor i la veritat és que pues, s'ha apostat més per la seguretat
que per la magnitud.
Sí, la magnitud jo crec que pues, és simplement un símbol, no? De fer aquesta foguera dedicada al sant.
Una foguera que s'encendrà de nit, que suposem que això també li dona més màgia, no? Que ja ha caigut completament el sol, que no n'hi ha cap resta, no? de llum solar pel voltant, aleshores lluirà més, a partir de les 11, la encesa.
Sí, hem retrasat mitja hora respecte a l'any passat i els anys anteriors, que era 10 i mitja. Pensàvem que a les 11 pues, la gent també fomentés un poquet pues, el eixir, no? I el turisme gastronòmic, el poder eixir a sopar, el d'estar un ratet a gust entre amics i a les 11 pues, apropar-te al pla per a poder fer l'encesa a les 11. Pensem que també pues, és el que tu dius, no? Sempre lluís més i se foc pues, en volta d'oscuritat.
I a partir d'ahí, tot i que algú podrà pensar, bueno, igual no són hores de menjar un bunyol o moscatell, però també faran el repartiment una vegada s'encenga la foguera i estiga ja en flama, per així dir-ho.
Sí. No, a més, sempre n'hi ha un huequet.
Sempre ha vellís, no?, el resopar.
Sí. és quasi, sí, o pots treure el sopar, però segons cada un a l'hora que està a sopar.
Sí.
Però sí, la veritat que sempre tenim moltíssima cena, també els bunyols, saben que els bunyols pues, ens fan també gent del poble, són artesans, ho fan a mà, vull dir que la gent sempre s'apropia per aquest bunyol i aquest moscatell, i després pues, tindrem una actuació musical per amenitzar un ratet, perquè vull quedar-se a disfrutar un poquet hasta que s'acabi la foguera.
I no sabem perquè en aquestes jornades prèvies no han hagut municipis, 23.000 coques, 4.500 panets, no sabem si n'hi ha una xifra de bunyols, per exemple, que repartís a Onda, o quants n'han...
Bunyols n'hi han demanats més de 3.000, n'hi han demanats més de 3.000, tots els anys. Més de 3.000 crec que són en figa, i després tenim els de sense figa, tenim els dos gustos.
Per a tots.
Per si hi ha algú que no li agrada.
I també curiós, no?, perquè n'hi ha molts municipis que és el panellet o el rotllo, en aquest cas és bunyol, no?, que pot també trencar en alguns municipis que tenim per així més a prop.
Nosaltres ho tenim separat. Tenim els bunyols i el moscatel el tenim el dia de la foguera,
sí,
val? I el rotllo el repartim el dia següent. El diumenge tenim aquesta processó i benedicció dels animals, i ahir realment és on entreguem el rotllo de Sant Antoni.
I rotllets quan han fet?
N'hem fet més de 5.000.
O sigui, que una xifra important. No sabem si això, perquè ahir ens comentaven, per exemple, de Betxí, que en guany incorporen també sense gluten, també han pensat en això, que no n'hi ha gana, no?, per a la persona celíaca que també en puga tindre?
No, en principi nosaltres els rotllos seran els de tota la vida. Se repartixen la quantitat entre totes les panaderies del poble i no participen tots igual.
Així que a què rotllet es repartís el diumenge, el dia de neu, tot i que aquest acte, el repartiment és per la vesprada, des del matí ja n'hi hauran activitats?
Sí, pel matí tenim ja una missa en honor de Sant Antoni, en la Iglesia Major de Sidionda, i després per la vesprada ja comencem en el trasllat de la imatge, perquè la benedicció se fa a la capilla de Sant José, que està ubicada en el Raval, que és per on passa pues, tota la volta, no?, de pues, els cavalls, tenen els animalets, tot el món que vulga passar per allí, des d'allí es beneïcen i també repartixen el rotllo. A part, este any tenim una novetat, que serà pues, que tenim com un detallet, hem fet un detallet commemoratiu a Sant Antoni, que es repartirà també a la vegada que el rotllo.
Així que la gent que vagi, que sàpiga que s'anirà, se tornarà a casa carregada, no?, per així dir-ho.
Sí, és un detall, també és una cosa significativa, però...
Simbòlica, no?, però...
Pensàvem que pues, la gent que pues, li té fervor, li té fe, i la veritat que se l'està afectada d'una manera intensa, pues, la veritat que pensem que li s'agradaran.
L'animal més estrany que hagi vist vostè en la matxa, no?, en aquesta processó, en Sant Antoni? Quin és?
Pues no sé, jo crec que he vist de tot. Perquè jo he vist hasta una serp, perquè no... A mi, jo, treure una serp al carrer, la veritat és que me resulta clar, no és el mateix que un gosset, un gatet, una iguana, no sé, este tipus d'animals tan exòtics, a mi em resulten una miqueta més curiosos, perquè me plantejo si jo els tindria a casa i la resposta és no. Que la veritat que sempre han sigut a lo millor els animals que més m'han impactat, no? Reptils, o per dir-lo d'alguna manera, si n'han englobat.
I també, suposem, no?, especialment els més joves, els més menuts, que igual no tenen un animal com a tal i tenen algun peluig, doncs que també el porten, no? La qüestió és anar...
Sí, això ho tinc en casa, jo ja me passe. No tenen animals, pues, mami, que me vull que emportar? Pues claro que sí, fill, els beneirem també. Sí, la veritat que és prou corrent voler els xiquets en esos pues, ositos, conillets, lo que sigui de peluche, que és realment pues, para això en els seus animalets, és normal.
Clar, i la il·lusió que estiga, no? O sigui, com siga que ells tinguen la il·lusió i que sàpien, no?, també que s'està celebrant.
Sí, és lo important. Jo crec que per a mantenir les tradicions, no?, pues fa falta ixe boca a boca, no?, entre pares, fills, avis, no sé. Jo crec que és important. Els xiquets pues, ho viuen d'aquesta manera, no?, en els peluches, els majors ho viuen a lo millor perquè tens un animalet i pues, estàs d'acord i tal, una altra persona simplement per qüestió de fer. Vull dir, cada un pot dir les seues raons, però crec que és tot important per a intentar pues, que aquestes tradicions no caiguen en desús, no?, que continuem fomentant-les i recolzant-les des de l'administració, des de l'Ajuntament.
I per això Onda també està ahí, així que per últim, regidora, ens agradaria que tot i que hi ha molts municipis, no?, que aquest cap de setmana també tenen actes en Sant Antoni, doncs que la gent aposte per Onda, no?, i que puga passar allí una estoneta.
Sí, clar, clar, jo convidé a tots a vindre a Onda. Ho passaran bé demà per la nit, a part tenen també el que havia comentat de l'actuació musical per amenitzar-los un ratet. I després el diumenge pues, esperem pues, aquesta afluència que normal tenim de cavalls i de tenen els animalets i que hi tots al carrer pel mateix motiu, no? I sí, des d'aquí pues, Onda té les portes obertes i seran benvinguts.
Doncs esperem que vagi molt bé, que puguen també vosaltres o vostès gaudir i esperem que la meteorologia, no, que sembla que aquest cap de setmana pot ploure, que no malbarat els plans i l'organització.
Sí, estem creuant els dits. De moment pensem que demà no tindrem massa problemes, el diumenge és el dia que tenim més complicat, però no, ahir no podem.
No se pot fer res.
No podem fer res i anirem pues, pues, bueno, sobre la marxa, no? Lo que ens dice fer. Pues ho celebrarem el millor que puguem.
Doncs esperem que així siga, que ho puguem participar, no? També tota la gent d'aquesta estoneta tan interessant amb les mascotes. Regidora de Cultura d'Onda, Maria Prades, moltíssimes gràcies i parlem prompte.
De res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto. Voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente
agricultor.
Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-20-41. En Kenem, las auténticas rebajas, ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids, toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
I ara
Anem a saber el punt de vista de Rafa Segarra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rafa Segarra és coordinador comarcal de Unides Podem i regidor en Moncofa.
Així és.
O sigui, que anem a repassar un poc com tenim la comarca dels associats o dels els components de les agrupacions d'Unides Podem. Mire, este matí ha sigut una notícia que la treta Europa Press, on diu que el Consell Ciutadà de Podem, el màxim òrgan de direcció del partit, es reuneix avui a les 4:30 en el Círcul de Belles Arts a Madrid per analitzar el seu paper com a partit de govern i portar una remodelació a cap interna a nivell orgànic, parlamentari i estratègic.
Sí, així és. A més, és simbòlic, més que res, perquè avui fa 6 anys vàrem eixir, la nostra organització va eixir del
15M.
Del teatre de Belles Arts.
Sí.
I on estem arribant, no? Ara fa 6 anys. Sí, bueno, és un Consell Ciutadà Estatal, és el màxim òrgan, i és normal que es tinguin que reunir avui en dia, perquè la situació que tenim és una situació que ha canviat durant aquests 6 anys. Ara el partit forma part del govern espanyol i se tenen que reestructurar, se té que reestructurar el propi Consell.
Sí, perquè es tracta de la primera reunió que es manté després de la investidura de Pedro Sánchez i la plegada al govern de la formació, clar, liderada per Pablo Iglesias.
Sí. Clar, és això. Hem arribat al govern, ara mateix, com bé t'estava comentant, pues tot canvia, tot se té que reestructurar, se tenen que prendre diverses decisions, o moltes de decisions. Sobretot se té que marcar una fulla de ruta molt clara, perquè el que hem fet, el que ha passat així en Espanya, en aquestes últimes eleccions, forma part ja de la història de la democràcia. Arribar a conformar un govern en coalició,
sí,
després de 40 anys de democràcia, al final és un hite històric, que totes les persones que vam néixer o que venim del 15M, evidentment no és el que volíem, com qualsevol partit polític que es presenta a les eleccions, volíem guanyar, i a més en la majoria absoluta per a ficar realment les polítiques al servici de la gent, però aquesta situació també beneficia i és un orgull, com a més enllà d'òrgan del partit, com a ciutadà, perquè formar part d'un equip en coalició ens va beneficiar a totes i a tots en tots els àmbits. A la vista està que ja s'estan fent diversos canvis. En l'última Consell de Ministres ja se va acceptar la pujada de l'IPC al 0,9, la pujada del
salari mínim interprofessional,
de la pensió dels jubilats al 0,9 en funció de l'IPC, que és una reivindicació que tots ens diuen que ens vam alçar de la taula del Pacte de Toledo, i ens vam alçar per això, perquè ningú partit assumia que la gent gran, la gent del pèl blanc, que està lluitant hasta ara per tindre una democràcia digna i per tindre el que tenim hasta avui, que falta molt per treballar, evidentment, el que se mereixen és això, tindre una pujada proporcional en funció de l'IPC.
I el salari mínim interprofessional per quan?
El salari mínim interprofessional ja se va a debatir. Imagina i espere que siga en el propi Consell de Ministres, perquè és una reivindicació global. I, a més, és un sistema que nosaltres creiem que l'economia té que funcionar d'esta forma. Per a que el país funcione, la gent té que tindre un salari digne, per a que puguen ells lliurement consumir conforme ells creguen. El sistema econòmic no pot passar perquè les grans empreses, les grans corporacions tinguin el màxim poder i que estiguem treballant en uns salaris abusius, inclús jo crec que podríem dir que anticonstitucionals, i així la gent no pot subsistir. Són canvis que poquet a poquet tenim que anar...
Sí, perquè la pujada de la pensió sí que era algo que estava previst, que tot el món tenia assumit, inclús que l'actual president de govern, el que ha sigut investit, inclús apuntava de que inclús la va retrasar i va dir, si és jo, la pujarem. En este cas, Unides Podem, sí que és veritat que sí que ens ha venut el fet de que ell lluitarà per aquesta pujada del salari mínim interprofessional.
I així va ser. En el poquet de temps que vam tindre la legislatura anterior, ja es va pujar fins a 900 euros. Que el nostre objectiu és arribar fins a 1.200. Tenim 4 anys per davant. Esperem que, si jo sempre ho dic, si és en el 2020, millor que en el 2021.
Sí, perquè saps què passa? Que veient estos dies, ja li dic, són molt pocs, està molt la premsa damunt, jo personalment entenc que és que no mos poden donar més informació de la que mos donen, però pot ser que el votant d'Unides Podem està veient a Pablo Iglesias d'alguna manera sentint a coses que antes d'estar dins del govern no assentia o no donava per bones?
Jo crec que el votant d'Unides Podem o la militància d'Unides Podem o de Podem, en este cas, com som nosaltres, sap quin és el nostre objectiu. A més, ha sigut molt bonico d'estos últims dies enrere, que eren tot felicitacions entre nosaltres, inclús entre gent de sindicats, gent que té una afinitat, perquè hem aconseguit que el poble arribi a la institució, al govern.
Sí.
Però, clar, parlar de que el votant o la militància pugui estar descontenta en un vicepresident actualment que no fa ni una setmana que ha arribat al poder.
Sí, però mire, quan jura el càrrec, i li jura el càrrec davant del rei, quan aquest tipus de detalls que pot ser el votant no s'esperava que foren tan formals? O sigui, igual hagueren esperat que ell no haver estat tan d'acord en totes aquestes formalitats, o almenys haver añadit algo?
Existeixen uns protocols que tens que assumir, i el votant l'únic que vol, per això mos vota, és que canvien les coses. Que canvien les coses a nivell social. Que al final jures o promets davant del rei és un acte simbòlic i protocolari que és, inclús m'atreviria a dir, irrelevant. A partir d'ara tenen que canviar les coses, i a partir d'ara sí que demostrarem que les coses tenen que continuar canviant. Canvien a nivell social, canviaran, tenim, a més, el Ministeri Social, tenim el Ministeri d'Igualtat, el Ministeri de Treball, i a partir d'ahí també, que això, sobretot municipis com Assia Vila-real o com en molts municipis, que és el que nosaltres no teníem. Com és possible que en tots els nivells, vinga a ser municipals com autonòmics en el Botànic, se puguen fer unes coalicions, però a nivell estatal, en este cas, nosaltres, el PSOE, no entenguera que tenim que adaptar-nos a Europa i tenim que anar canviant. Ja ho han comprès, lamentablement, i sona mal dir-ho, s'ha comprès no perquè la gent ho necessite. En este cas vam tardar 48 hores. En seguida heu tardat 48 hores. Sí, però és que el feixisme apretava, i 3 milions i mig de votants de Vox en 53 diputats, això per a la democràcia és una cosa que deus que tenim que reflexionar i tenim que donar-nos compte de tot.
Rafa, si jo li donara a vostè a elegir entre... Pablo Iglesias no el posarem perquè segur que andava per ell. Entre Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz o Manuel Castells, ¿en qui se quedaria? ¿Quin és el ministre o la ministra que més satisfacció li ha donat?
De moment, com a ministres, no ho sé, perquè sols portem una setmana.
Però el nomenament d'aquesta persona...
Sincerament, m'han agradat tots, és difícil elegir, això és com elegir entre papà i mamà, no? És molt complicat, però a mi... Tindre les polítiques... És que, clar, és molt complicat contestar-te a aquesta pregunta, perquè Yolanda és un excel·lent... va ser un excel·lent ministre de Treball, Garzón va ser un excel·lent ministre de Consum, i Irene, per supost, va ser una excel·lent ministra d'Igualtat.
Bueno, s'estaven criticant ara, l'estaven criticant, però resulta que diu que només s'ha rodejat de dones i que això no és molta igualtat. A vostè què li pareix?
Jo el que me pareix és que totes aquestes persones que diuen que no és igualtat, al mateix temps que, i moltes persones, nosaltres, jo per fortuna, en Moncofa, l'Associació de Dones, junten en l'Agència Minerva i demés, estan fent l'Escola d'Igualtat, i estic assistint i estic aprenent molt, i tot el que me falta. Totes aquestes persones que parlen de que no és igualtat, al igual que parlen, o s'assusten quan escolten la paraula feminisme, és perquè potser es trau de la seva àrea de confort. tots aquests homes, perquè majorment són homes, uh-huh, els que diuen, és que el feminisme o és que la igualtat és una cosa que... No, la igualtat el que busca és això mateix. La igualtat entre persones en una transversalitat pura. Si Irene s'ha rodejat de dones és perquè la igualtat real, vista des dels ulls o des del prisma morat, uh-huh, morat, uh-huh, com a color que sí, sí, que simbolitza el feminisme, sí que té marge per a canvi. Nosaltres hem estat veient, o jo, o molta gent hem estat veient, que és un, a més que és una mentida que se repeteix, sobretot el PP ho repeteix molt, de que molt que parlem d'igualtat i en els màxims òrgans de govern, el, uh-huh, PP, uh-huh, la majoria han sigut dones, pues clar, si me parles d'Esperanza Aguirre, me parles de Cristina Cifuentes, pues home, a vegades és que la igualtat no l'enfoquem des del mateix prisma. Uh-huh. A mi que se rodege de dones me pareix una idea genial.
No, que la crítica no és que foren tot dones.
Ja, però és que tampoc se criticava, o quan tampoc se critica quan tu veus una reunió de la COE, una reunió de qualsevol altre àmbit que està ple de homes.
O sigui, ella el que fa és equilibrar la balança, no?
No, ella lo que ha fet és equipar el ministeri. Uh-huh. Lo que estan fent el resto, uh-huh, és senyalar lo que per a ells és una cosa incòmoda. Uh-huh. No deixen de ser persones. O sigui, per molt que siga un gènere diferent, quan ha sigut un gènere masculí, ningú s'ha alarmat fins avui en dia, uh-huh, que per sort el moviment feminista està espantant i és un moviment molt que està en creixement i molt de marge que li té per créixer.
Seguim parlant de nomenaments, uh-huh, i m'anarem a l'elecció de Dolores Delgado.
Sí.
Què li pareix a vostè l'elecció de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat?
Pues,
no a vostè, sinó a la seva formació. A la gent a la que vostè representa, o vostè i seus companys a parlar d'això, i que...
Nosaltres hem estat parlant per damunt sobre...
Heu respirat profundament i després...
Sí, però claro, és que això és una decisió que no ha pres el nostre partit, això és una decisió que ha pres el president del govern. Ell ha cregut oportú que Dolores Delgado, en tota l'experiència que té com a fiscal, que ningú fica en dubte que és una, o ha sigut una gran fiscal i continuarà defendent la justícia en el nostre país, uh-huh, nosaltres l'únic que li demanem és que respecte la independència del càrrec que té. Més allà d'ahir, pues tot anirem veient-ho. Quin és el nostre punt de vista? Pues és ixe, és una cosa que ha passat, és una cosa que pues no estem d'acord del tot, però diguem que també forma part dels pactes de coalició. Moltes vegades en molts municipis també passa, o sigui, quan tu arribes a una coalició de partits tens que fer certes negociacions per a poder arribar a pactar. Segurament esta no estava damunt la taula, igual que a lo millor és obrir un baúl que no hauríem d'obrir, igual que l'elecció de la quarta vicepresidència, encara que sí que ha aparegut, o sí que se pareixia que se va estar comentant, que al final nosaltres tenim que continuar en l'objectiu, en la fulla de ruta que tenim clara. Uh-huh.
Mire, tinc una altra notícia que vull traslladar-li, és que els alcaldes del Partit Popular, d'ací, de la província, han mantès una reunió per alertar de la preocupació per l'efecte de les desaladores.
Vaja.
Uh-huh. I entre els municipis que diuen que estan afectats està Moncofar, que és el seu, Xilxes, Oropesa, Cabanes i Benicàssim. Uh-huh. Què té que dir vostè a que siguin els alcaldes del Partit Popular que tinguin que alertar al Ministeri de que deu de tomar medides, deu de prendre mesures?
El que passa és que al final quan un no se mira al melic, uh-huh, ahí tenim un problema. Clar, que me digues que l'alcalde de Moncofa diga que clar, és un problema, uh-huh, quan ell ha sigut el que ha firmat, o quan ha sigut ell el que ha ficat en marxa la desaladora, és contraproduent. Nosaltres, jo, a més, moltes vegades, en molts plenaris, inclús en altres llocs, uh-huh, li ho he dit clarament, que vostè el que ha fet és firmar un pacte en el dimoni, uh-huh, perquè la desaladora de Moncofa podríem haver negociat esta qüestió d'una altra forma. Uh-huh. Ara mateix ja tenim un conveni que durarà 3 anys més. Uh-huh. Ja mos han passat la primera factura, faltarà saber a qui li va repercutir, uh-huh, si a l'Ajuntament directament, uh-huh, a Facsa, com a empresa que gestiona l'aigua en el poble, o directament li va repercutir al veí. A lo millor el que volen ells, uh-huh, és que ja vaig directament repercutint-li al veí perquè de 6 o 4 anys, uh-huh, governe qui governe, uh-huh, esperem que siguem nosaltres, uh-huh, pues se topeten ja en el susto
de, com, que solventar el
de començar
problema,
a pagar,
no?,
més d'1 milió d'euros. Mira, fíjate, els pressupostos municipals.
Antes d'això, vostè, aprofitant que té una diputada nacional, que és Marisa Saavedra, li ha fet arribar este problema de Moncofa?
Sí. A més, Marisa ha estat en Moncofa i ha manat inclús directament a la desaladora.
Perquè així en esta casa ella mos ha afirmat que cada problema que trobarà la província és cada problema que s'emporta a Madrid per solventar-lo.
Sí.
És aixina?
És aixina. És aixina i, de fet, com a coordinador comarcal, te tinc que dir que és un luxe tindre a Marisa, perquè també és de la nostra comarca, és de la Plana Baixa, sí. I tindre-la tan prop com és Betxí, te fa que pugues arribar molt, molt ràpidament a ella en cas de tindre un problema. Tots els municipis que estem així en la comarca, tots que tenim la sort, que hem tingut la fortuna d'estar dins del govern, però els altres que no han tingut, que no han pogut estar, però que també tenim representació allí, els hem passat totes les nostres inquietuds a Marisa, i una d'elles és el tema de la desaladora, com per exemple Moncofa és el tema de l'estació de tren que no està accessible, moltes coses.
Que és inclús perillós, per lo que tinc l'estació del tren, hi ha cert perill.
Per supost, l'estació del tren des del primer dia que se va obrir, l'ascensor no és que no funciona, és que no està. O sea, simplement està la portilla de l'ascensor i no està la cabina. Això és un problema per a les persones que pateixen o que tenen mobilitat reduïda. Per tant, molta gent d'esta... Jo he tingut casos de gent que, que ha estat parlant en ella, fent-me un cafè, i han dit... És que jo... Gent que va en uns carros elèctrics, de tindre que anar-se'n a Xilxes o tindre que anar-se'n a Nules en el propi carro elèctric, això és una barbaritat, a agarrar el tren. Més allà, també, a part d'aquest problema, és que la tenim lluny del poble. El PP... El PP en Moncofa, el PP en Madrid quan governava, inclús a DIF, mos dia que, clar, com no té afluència de passatgers, que no interessa, que millor que se quede conforme està, que és un apeadero, i Moncofa no té estació, sinó el que té ara a dia d'avui és un apeadero. Claro, si tu no fiques solucions, com vas a tindre afluència? Moncofa és un poble turístic que en estiu arribem a passar, arriba a multiplicar-se hasta per 5 el número d'habitants.
Sí, perquè és que, claro, no té res a veure el Moncofa d'hivern al Moncofa d'estiu.
No.
I estem parlant del Moncofa d'estiu de quin període? És dir, no parlem d'un mes, parlem que pot ser 4 mesos de període.
Inclús 6 mesos. Moncofa té des del mes d'abril, des de Pasqua, hasta quasi arribant d'octubre, té una afluència gran.
Turísticament està posicionat Moncofa?
Dins de lo que se pot, ara la setmana que ve el Fitur i imagine que o espere que tant la regidora o la regidoria de turisme com l'alcalde mos fiquen en el puesto que mos toca i que defenguen de manera digna el nostre poble. Clar, Moncofa és un puesto turístic molt, molt potent i molt bo i que està en creixement, en creixement turístic.
La diputada de la província de Castelló, vostè s'ha reunit en ella en Virgínia? Ha parlat en ella?
No.
Per necessitats de Moncofa?
A dia d'avui no hem parlat en ella.
Que perquè ells estan per la llavor de reunir-se en poblacions menudes o que no són tan significatives com, per exemple, Benicàssim, Oropesa...
Altra cosa siga que sí que s'hagi reunit en l'alcalde, que això no és la primera vegada que mos passen. En Moncofa ha vingut el president de la Diputació de Castelló i no mos ha avisat, el senyor alcalde. A lo millor sí que s'ha reunit en la diputada de turisme i nosaltres no mos hem enterat. A lo millor sí que tocarà preguntar-lo.
Vale.
No mos hem enterat, al final lo del president de la diputació sí que mos hem enterat perquè ha eixit en premsa. I clar, com a regidor que representes un nombre del poble, però com a regidor i que ocupes una caïra en els plenaris, representes a tot el poble, te vote o no te vote, pues se te cau la cara de vergonya i quan tu mateixa em fas aquesta pregunta, pues no sé què contestar-te. Pues no sé, realment no sé qui és, no sé... Pues tu m'has dit el nom ara mateix, no sabia qui... No sabia
bueno, és
qui
que
era.
També fa poc en agarrar del càrrec, a poc a poc aniran també conèixer i donant-se, en el seu cas, jo suposo que després de parlar amb mi i que li ha fet aquesta pregunta, sí que tindrà curiositat i sobretot perquè el seu poble estiga al lloc on té que estar, que és el que a vostè li interessa.
Allà com toca.
Parlant de la platja, també veig jo la degradació litoral sud, s'estudia apuntar que... Què ocorreix en el litoral? Què diu que és una de les zones més afectades per l'erosió?
Sí, això és una reivindicació que Marisa també se l'ha emportat. A més, fa cosa d'un mes, aproximadament l'última dana que va haver, i estem preparant-nos per a este cap de setmana, que no sabem el que ens pot passar, Marisa va estar en la platja de Moncofa, va veure in situ tot el que ha passat, tot el que ha estat passant. Mira, és que va haver punts de la pròpia platja que no sabies distingir si era platja o una casa. O sea, si les pedres que està xafant, no sabies si estava en un territori públic, en un lloc públic, com a platja, com a zona, o estaves dins d'una casa. Això és terrible. No és que és terrible, és que cada vegada que passe, tot anirà fent mella i serà tot cada vegada més greu. Marisa va estar allí amb nosaltres. Vam estar en l'Associació de Veïns de la Torre i vam estar a Vora Mar, en el passeig marítim del poble, i va estar veient tot el que està passant. Existeix un informe que va fer la Universitat de Cantàbria, que, o sea, perquè per lo que venim a parlar de que està quasi tot, per lo menos analitzat, aquest informe lo que ens està dient és que tot el Mediterrani, tota la zona del Mediterrani, des de Catalunya hasta baix, la zona més afectada per la erosió de la platja és la zona que comença en Almenara i que acaba en Borriana.
És cert. Es comença en Almenara i de fet va estar un dels regidors de Compromís d'Almenara i ens va explicar una situació dramàtica.
Nosaltres estem cansats, i això és una reivindicació que portarem en el plenari ordinari d'este mes, estem cansats de que tots alcen la veu i que tots enarbolen la bandera de la defensa de la costa, com per exemple tots els alcaldes de la costa van a Madrid, se fan la foto i tornen, perquè tornen en una actitud negativa. A vegades també la política tens que veure-la des del punt que vulguis. Jo sempre intento veure-la des del punt positiu, de si has pogut aconseguir alguna cosa, per poc que siga, vine en aquesta actitud. Ara, si tu vas i vens i dius no mos han escoltat, home, si vas és perquè per lo menos t'han obert la porta i t'han escoltat i han mirat.
Bueno, vostès des del moment en què han eixit on van eixir, suposa que toquen la porta hasta que li laurin. Jo no me crec que vostè se'n vaja i mos diga que és que no l'han escoltat.
Sí, no, nosaltres som molt pesats, com se diu per així, per esta zona.
De fet, al final, Pablo Iglesias i Pedro Sánchez van acabar fent coalició, cosa que no apunta a bones maneres, però bueno, continuem.
No, clar. Bé, tornant a això, Marisa s'ha emportat aquesta reivindicació. Nosaltres li hem dit que la costa és urgent intervindre, que no cal fer un estudi, que ja està fet.
Està fet.
A més, és un estudi que jo vaig tindre la paciència de llegir-me més de 200 pàgines, que és molt gràfic, és molt visual, i t'explica de quina forma o de cada certs anys, conforme va, diguem, en la platja, tirant darrere. I nosaltres el que li hem dit és que això s'ha de ficar en marxa. A poder ser dins d'aquests pressupostos nous que esperem s'aproven i deixem ja de viure dels pressupostos de Montoro.
Antes de parlar dels pressupostos, n'hi ha algo que es preocupa molt a vostès i és la casa d'apostes.
Sí, les cases d'apostes és una cosa de les primeres que ha intervingut el ministre de Consum, en este cas, Alberto Garzón. A més, ahir es va aprovar també la regulació de la llei de les cases d'apostes en Corts Valencianes. I a més, nosaltres en el mes d'octubre, crec que va ser el mes d'octubre,
és una de les propostes de les que més orgullós es senten o que més...
Per supost.
Perquè és algo que vostès venen reivindicant i reivindicant.
És un problema molt gran, és un problema que la gent a lo millor no es pot donar compte quan parlem d'addiccions. Sempre tots anem a lo mateix, a l'addicció a les drogues, l'addicció a l'alcohol, però l'addicció als jocs és un problema molt d'escala, on sempre les persones generen aquestes addiccions i això acaba repercutint en les famílies i en el seu sistema econòmic. I clar, per supost que
però això no és un poc mermar la llibertat de les persones?
No, el que estàs mermant és la llibertat de les cases d'apostes, de que facin el que creguen ells sense tindre ningú tipus de control sobre a quina hora obrir i a quina hora tancar, inclús sobre quina distància tenen que estar dels instituts. Així no estem mermant la llibertat de la gent. Així el que estem fent és dir-los que no ho estan fent bé, que se té que intervindre i que se té que legislar, perquè és un negoci que cada vegada està eixint per tots els municipis i és una lacra des del punt de vista de Podem. Per a nosaltres tindre una casa d'apostes en el nostre poble seria un problema, gordo. I per això nosaltres en octubre vam presentar una moció per a previndre aquestes coses, per a previndre una casa d'apostes. Actualment en Moncofa no les tenim, però hem estat treballant intentarem, perquè tot està en tràmits dels tècnics de la casa, i no s'ho ficarem gens fàcil. No volem que passi com en la Vall o que passi com en Borriana, que han estat, se va legislar o s'estava legislant sobre una distància d'instituts i no van fer ni cas. No han volgut fer cas i no estan per la labor de fer cas. Per tant, se té que intervindre.
Són molt inflexibles en aquest tema. Parlem dels pressupostos de Moncofa. Claro. Estan aprovats? No estan aprovats?
No. esperaven que entraren en el ple ordinari d'este mes, però, vist lo vist, s'allargaran un poc més. L'objectiu de l'equip de govern era fer-los, aprovar-los abans de que acabara l'any, però no ho han fet en estos quatre anys. En esta legislatura anterior pues no esperava jo que en esta legislatura ho feren. A més, en sorpresa, nosaltres estàvem... Per nosaltres és nou, nosaltres portem 6 mesos dins de la institució a nivell local, i esperàvem amb moltes ganes que arribaren ja els borradors de pressupostos. Portem des del mes d'octubre demanant-los i casualment, jo no crec en les casualitats, ens van arribar el dia després de Nadal, el dia després de Reixos, i volien...
Vaya, quin regalet, no?
Sí, així no va ser. A més, ens els van donar i ens van donar... Te diria una setmana de marge per a poder treballar-los.
Però mire, així jo tinc que vostè té... van incluir unes 11 propostes realitzades pels grups de l'oposició.
Sí. Bueno,
se van incluir?
Cada grup polític va incluir les seues reivindicacions. I nosaltres també, clar, nosaltres vam incluir quasi... Bueno, m'estanya aquesta gent... Bueno, no són 11 entre tots perquè sols nosaltres ja n'hem ficat 11. I hem aconseguit, diguérem...
Pues la nota de premsa són 11 propostes realitzades per als grups de l'oposició. A vostès li han acceptat 11.
A nosaltres m'han acceptat 9 i hem pogut aconseguir 2 compromisos de govern.
Bueno, estarà content, no?
Bueno, no.
Sí, sí.
No, i t'ho explicaré per
què. No li dic jo que vostè se'n va a Madrid i no se'n torna dient que no n'hi ha solució? O sea,
no estic content perquè...
Li incluïssin 11, 9 i 2 a paraulaes i no se sent satisfet. Porta 6 mesos ja van...
Sí, però si... No estic content perquè hem tingut que vindre nosaltres a ficar aquestes coses damunt la taula.
Bueno, jo penso que les diferents forces polítiques el que fan és fer més rics els governs, claro. Nutrir de propostes que a vegades n'hi ha gent que no cauen en aquest tipus de propostes.
Claro, és que jo com sí que he vist que el borrador de pressupostos, clar. Per això hem parlat d'esta forma. Veus el borrador de pressupostos, te dones compte que, a més... les propostes que fiquen ells, en tan poc de marge de temps, ha sigut pràcticament impossible poder arribar a tot, i d'ací, deixa-me que es doni les gràcies i es doni l'enhorabona a tot l'equip de Podem de Moncofa, perquè hem fet un treball en 3 dies, pràcticament sense dormir.
Per això els voten?
Clar, per això mos voten, evidentment. I per això nosaltres tenim que ficar el nostre granet d'arena. Nosaltres el regidor que tenim en la institució sap a qui representa, pues conforme te ho estava dient antes, però no sols mos han votat i representem a eixa persona, a eixes persones, representem a tots. I per això, com representem a tots, tenim que...
Vostè lluita per tot el poble, no només per la gent que vostè li ha
claro,
votat.
Perquè tot el poble pot sentir-se damnificat en algun cas o en certes coses que, mira, nosaltres hem vingut ací i hem plantejat, i alguna persona que potser ha arribat a votar al PP se pot beneficiar d'aquestes coses. Però, clar, si ells ja de per si te donen un borrador que és més tecnocràtic que social, doncs tindràs que arribar tu i donar-li aquest toc social.
Digue-mos vostè aquestes propostes que han incluït gràcies a Podem. Així a grans rasgos, perquè clar, no anem a explicar-lo.
No se pot. Sí,
vale, però coses de les que vostè s'ha sentit satisfet perquè s'ha incluït dins dels pressupostos.
Cal dir que hi ha coses que sí que els 4 partits estàvem d'acord, com era el tema del clavegram en el poble, que és una lacra que venim arrastrant del Partit Socialista de les legislatures anteriors i ara tenim un seriós problema. També tenim altres conjuntes, com és el... Ells volen ficar un montacàrregues, jo vaig més allà i els dic que fiquen un ascensor per al polifuncional, per a que la banda de música puga tindre una forma de poder. Ells digueren que el seu estudi o on ells ensaien està en una primera planta. Baixar tots els instruments d'allí, baixar un clarinet és fàcil, baixar,
però que són grans i...
Però no tenim que pensar soles en això, no tenim que pensar, bueno, fiquem un montacàrregues i ho solucionen. No, la llei d'accessibilitat universal també te diu que tens que fer tots els espais públics, tens que fer-los accessibles.
I ho han aconseguit, per lo que veig així, no?
Ho han aconseguit i el que els hem intentat arrencar és aquest compromís de que pregunten també, que pregunten primer el que val un ascensor i que a partir d'ahir, i lucrant-se d'aquestes subvencions que ens dona la Generalitat Valenciana, munten un ascensor i munten un motocàrregues. Això és una cosa...
Què li pareix com s'està governant la Generalitat Valenciana?
no és fàcil governar en tres partits junts, però vamos, els resultats a dia d'avui me pareix uns bons resultats. Uh-huh. Estan eixint les coses, encara portem arrastrant. Jo, a més, en la legislatura anterior vaig coincidir, diputats nostres, però pràcticament estem una o dues vegades per setmana parlant. Uh-huh. I revertir tota la situació després de tants anys de govern del PP, uh-huh, és molt complicat, i en una legislatura és difícil revertir-la. En dos s'intentarà, però clar,
bueno, però vostès en esta legislatura és quan realment estan participant en el govern de la Generalitat.
Claro, per això m'ho estan dient. Si ja antes sabíem, diguem, des d'una govern de, bueno, des d'una postura més propositiva, uh-huh, que era difícil, quan, uh-huh, quan ja es forma part del govern, uh-huh, i accedeixen molta més facilitat a certa documentació, te dones compte que tot el mal, uh-huh, que ha passat en tots aquests anys de corrupció, tots aquests anys de crueltat, uh-huh, i d'insensibilitat de cara a la ciutadania, que va fer el PP. Uh-huh. Revertir aquesta situació? Clar, estem fent-ho. Uh-huh. S'està fent, i clar, jo què te tinc que dir jo? Pues s'està fent de la millor manera possible i d'una excel·lència exquisita.
Doncs pues tornem als pressupostos, Moncofa.
Tornem als pressupostos, clar, pressupost.
Parlàvem de l'ascensor, també he vist que s'ha añadit una consignació de 3.000 euros per al benestar animal.
Sí, hem aconseguit, això sí que és una reivindicació nostra, uh-huh, som una societat que va avançant, uh-huh, que ens estem adaptant al segle XXI, per tant, en Moncofa n'hi ha diverses associacions, que, uh-huh, que en aquest cas les associacions de gats i de gossos, que fan un treball magnífic, però que, clar, sí, tenen les seues destinacions pressupostàries perquè puguen treballar, però mai són suficients. Uh-huh. O sigui, si tu vols desenvolupar el CES, el, uh-huh, projecte CES de captura, esterilització i soltada de gats, uh-huh, necessites molts diners, necessites molta vinculació, o si tu necessites, o l'associació de gossos, per exemple, que acull gossos i gats, mm, i es fica en adopció o necessiten un espai per a que puguen estar lo millor possible.
Claro, n'hi ha una sèrie de gastos que això...
Claro, per a que no acaben en les perreres, uh-huh, perquè sabem que les perreres, el futur dels animals és curt,
sí,
l'ambició és... el futur és molt curt. Sí que tenim la sort de que hem acabat el conveni en la perrera que estava, i, uh-huh, ara mateixa tenim com un conveni de col·laboració, no és un conveni directe ni una signatura en una protectora, que ja és algo. Per tant, esta partida pressupostària és per a, no directament per a ells, uh-huh, és per, sabem que en algun moment vos farà falta tirar d'ella, així està. Vosaltres que compreneu que més enllà que els humans estan els animals, els, uh-huh, animals també tenen sentiment, i els, uh-huh, animals també pateixen. Entonces, intentarem fer la vida fàcil a tots els sers humans.
Una altra de les coses dels que vostè ha aportat i que pot sentir-se satisfet a aquest pressupost?
N'hi ha diverses, però bueno, sí, una de les que sí que estem molt contents és l'oficina, ens hem dit que creen una oficina, uh-huh, per a les associacions. Uh-huh. O sigui, una persona, un tècnic de la casa, que, uh-huh, tinga un despatx, uh-huh, i que totes aquestes associacions locals, uh-huh, puguen anar i puguen... Tots sabem, més o menys, directe, clar, o indirectament, el que significa burocràticament tindre una associació. Uh-huh. Esta persona els assessorarà, els guiarà, els ajudarà, i també el que farà és intentar, pues, captar certes subvencions per les quals ells se puguen lucrar. Això és un treball...
Tramitar subvencions...
Clar, un treball a mig llarg plaç,
sí,
que totes les associacions del poble...
Que, pues, revertirà a través del,
claro,
poble.
Tot revertirà. Mm-hmm. Tots sabem que els polítics, mm-hmm, no fan que es manegi un poble. Això ho tenim tots clar. El que fa que manegi un poble, el que li dona vida a un poble, són les associacions. Mm-hmm. Són el que li dona la personalitat al poble. Mm-hmm. I si no les ajudem, el poble, en un curt o un llarg plaç, va deixar de tindre vida. Hem estat durant uns anys que els hem deixat de costat, mm-hmm, en Moncofa,
sí,
que... Bueno, no sabria com explicar-ho, però...
Que no s'han donat el suport a lo millor que mereixien, no?
Que sí. O que ha hagut algunes discriminacions, uh-huh, i això ha mermat molt.
Se'ls ha donat més importància a unes que altres, d'associacions, en Moncofar.
Sols pots veure la partida de pressupostos, o sigui, a vegades n'hi ha coses que dius, pues a lo millor mos tocarà legislar sobre això. Uh-huh. Existís la llei de subvencions, uh-huh, que...
O sigui, vostè ha detectat certs favoritismes dins dels pressupostos a diferents associacions...
Sí, no, sí que es, veus certes coses que han anat, com diríem, agarrant-se any rere any, uh-huh. agarrant certes costums any rere any, uh-huh. però que no deixem, que també cal dir-ho, uh-huh. Esta oficina el que no faria és discriminar a ninguna associació, al sí, revés.
O potser acomodar-se, que no s'anaren actualitzant aquestes associacions.
Claro,
millor,
se poden
no?
ficar al dia i se poden veure des d'un altre prisma, no hi hauria uh-huh. ningun problema. I per això creiem que això és necessari i és urgent. Altra de les coses que sí que estem...
I ara ja rapidet, Rafa, que ja mos quedem sense temps.
Creiem que el Pla d'Igualtat s'ha de ficar en marxa. Uh-huh. El Pla d'Igualtat es va crear fa uns anys enrere, crec que va ser el 2015, i està tancat. Hi ha coses que inclús el plan ha caducat i s'ha de actualitzar. Però, claro, si no tenim un tècnic d'igualtat, no podem ficar-lo en marxa. Ells saben... perquè uh-huh. nosaltres us ho vam dir directament i a més va ser la primera moció que nosaltres la vam presentar conjuntament en els companys de Compromís, saben que podem dispondre d'un tècnic d'igualtat de forma gratuïta per conselleria. Després de la reunió última vam tindre clar que no, encara no s'han manejat per a ello, i que menys que esperem que durant tot este any tinguem el tècnic i uh-huh. que se li puga donar una espenda uh-huh. a aquest pla d'igualtat en una partida pressupostària. Els hem aconseguit...
Sobretot perquè no va a càrrec del municipi.
Claro, hem aconseguit que de zero, que estava la partida, tinga 7.000 euros, que per a un pressupost més baixet que el de Vila-real, evidentment, uh-huh. són un munt de diners, uh-huh. entonces anem marxant. De la mateixa forma que sí que els hem arrencat, i això i si vols... Ens hem arrencat el compromís de que ells va entrar una partida pressupostària per a les plaques solars, per a l'energia neta, uh-huh. per a que el pavelló poliesportiu tinguera l'autoconsum.
Sí.
Nosaltres els que vam dir va ser molt clar, existeixen els fons europeus uh-huh. que poden arribar a subvencionar fins al 100%.
Sí.
Per tant, si durant este 2020 aconseguim el 100% de tota aquesta inversió, i això és 10.000 euros, jo no te dic que es fiqués íntegros, però ja que estem demanant que l'Associació de Dones, que té un plan anual molt ambiciós i molt bo per al poble, hem demanat els 6.000 euros que elles necessitaven i que elles creuen que és oportú, i molt has baixat a 2.000, si aconseguim aquesta partida, pues que le tornes a l'origen i que puguen desenvolupar totes les polítiques d'igualtat que la regidoria d'igualtat pues, veus que no arriba. Veus que no.
Rafa, se mos acaba del temps, ho sec molt, bueno. Contenta de parlar amb vostè, espero que no siga l'última vegada que vinga a parlar sobretot de la política que se segueix així en la comarca, mm-hmm. de Unides Podem, que és el que volem donar a conèixer a la gent,
sí.
per part seua, i que siguis que lluitant per aquest municipi seu, que, bueno, que té faena, eh?
Sí, tenim molta faena, però tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes de treballar.
Això és el principal. Pues res, mon anem a Publi i en un momentet casi ya el nuestro company Javi Mata.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de...
a punt d'arribar a les dues de la vesprada, estem ja per a ficar el punt i final al nostre programa Protagonistes d'avui. Els deixem ara amb l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Esperem que puguen gaudir del cap de setmana, de la programació que hi ha molts municipis encara amb motiu de Sant Antoni. Esperem que la meteorologia, tot i que fa falta que ploga, òbviament, respecte, no? I es puguen dur a terme tots aquests esdeveniments. I nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada i un bon cap de setmana. Adeu.